Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Els principals titulars d'aquest passat cap de setmana, aquesta emocionant jornada de l'Hockey Lliga que portava, o que teòricament va portar la classificació als 8 equips per la Copa del Rei. La sorpresa, entre cometes, la dificultat que ho tenia, ho havíem parlat amb Joan Copa. El Liceo es quedava sense participar a la Copa després de molts anys de fer-ho. El Noia, amb un partit, jo diria, dels rodons, guanyava clarament amb el Liceo amb una segona part de cine. El Calafell donava la sorpresa, un Calafell que era notícia perquè el dijous o divendres, no venia d'un dia, Ferran López anunciava que no continuaria. I quan això es passa, quan un entrenador plega o el fan plegar o no el renoven, passa alguna cosa a l'equip. I què va passar? Pues que el Calafell va perdre en pròpia pista davant de l'equip del Ribes madrileny. Un Calafell que es va classificar novè. Sort que era com a organitzador, doncs superava el Liceo, que era el vuitè classificat. Una setmana negra per Ferran López, que ja, com dèiem, anunciava que no continuaria i que doncs es posava ja al mercat per la temporada que ve. La Lliga Iberdrola, sense gaire sorpreses a destacar, i torna la Hoca i Plata amb els seus grups nord i surt a 2 jornades del final, tenint en compte aquest Vendrell, que té encara un partit pendent i que, per tant, vol dir que n'hi falten 3 pel final. I les competicions catalanes, que també tornaran. I demà, dijous, Champions, amb partits interessants dels equips de casa nostra. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit. Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
De moment no tenim el Jordi, però està a punt d'allò. Jaume, la Copa, no sé si podríem dir que no hi va haver sorpreses destacables, la del Liceu era previsible?
Bueno, sí, ens ho deia Joan Copa, com has dit tu la setmana passada. Jo crec que el Noia va treure un partit prou positiu, que jo crec que va ser superior al rival, amb aquest Liceo que, malauradament, i passant les penúries que està passant amb les lesions i amb els seus jugadors, pues, donava la cara, intentava superar aquesta adversitat que ja porta arrossegant tota aquesta primera volta de la Lliga i que, finalment, doncs, ens deixava aquest resultat favorable al Noia. Jo crec que va ser superior, com has dit tu abans, una primera part on el Liceo acabava amb 0-1 al seu favor i el Noia remuntava la represa, però jo crec que el Noia la primera part ja havia d'anar amb avantatge al marcador, però bueno, es destapava Xavi Rovira amb 2 bons gols, sobretot una assistència d'Ivan Morales que el deixava a porteria buida fent el que volgués, i el segon una canonada a l'esquadra que veritablement va fer aixecar el pavelló olímpic de l'Ateneu. També sumava l'Eix Esteller, que marcava el seu segon gol, cal dir-ho, pocs gols aquesta temporada del capità, però el que em quedo és amb l'equip, amb aquest equip del Noia, que està desenvolupant una temporada excel·lent. El tenim segon màxim golejador, segon a la taula classificatòria amb 8 punts de diferència amb el tercer, i també segon menys golejats. A partir d'aquí, a seguir sumant i a seguir vivint d'aquest Noia Freixenet.
Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina valoració? Et vas endur alguna sorpresa d'aquesta jornada final amb aquests equips participants a la Copa, els que s'han classificat?
Bé, jo crec que sobretot les sorpreses van ser sobretot la derrota del Calafell, que jo crec que bé, tots esperàvem, no?, que guanyés el seu partit i de fet, doncs, si hagués guanyat, hagués acabat tercer i hagués aconseguit l'objectiu, però doncs bé, no sé si el tema aquest de Ferran López, que el dia de Reis li comuniquen oficialment que no continua i després fa la carta, doncs això va enriure una mica l'ambient, i això doncs, va poder afectar d'alguna manera el partit, perquè el Calafell doncs, va semblar força desconnectat contra un Ribas que, en canvi, semblava que havia estat totes les vacances Carlos Cortijo preparant aquest partit, perquè coneixia el detall per on podia fer mal el Calafell. I bé, jo crec que aquesta és una mica la principal sorpresa. També el Reus, que va patir també força amb un Girona que estrenava entrenador, però bé, un Reus que també confirmava no? doncs aquesta irregularitat que ha mostrat durant tota la primera volta, que no acaba d'arrencar, però bé, tot i així, doncs, al final, tot i que li va anar d'un pèl, doncs, va acabar entrant, tot i que no és cap de sèrie, i també, sobretot, bé, doncs, al final, la cinquena posició final de l'Alcoi, que és un equip que no se n'ha parlat gaire, però que, mira, mica en mica, doncs, ha anat fent el seu camí, i també, doncs, durant uns instants va ser fins i tot cap de sèrie, perquè el Voltregà, doncs, amb l'empat del Lleida, a l'últim minut doncs, estava fora i l'Alcoi era el quart, però els gols últims del Voltregà doncs, van acabar doncs, posant-lo quart i l'Alcoi cinquè. Però jo em quedo sobretot amb que va ser una jornada doncs, força maca, força distreta, amb força alternatives i confirmant-ho com més doncs, que aquest any l'Hockey Lliga està molt cara.
Tu que estàs a propet de Calafell, et va sorprendre aquest anunci de Ferran o de la Junta? Perquè la Junta, jo no sé si hores ara ja també ho ha comunicat oficialment.
Sí, el Calafell ho va anunciar aquest dimarts a la tarda, per tant, 4 dies després del que ho va fer Ferran López, i bé, sembla evident no? que aquí doncs, no hi ha hagut coordinació en els tempos, perquè Ferran López doncs, tot just li van comunicar o va anunciar, i en canvi el club doncs, es va esperar uns dies, no? I per tant, doncs, també demostra una mica que aquí doncs, hi ha hagut una trencadissa, i que, doncs bé, veurem doncs, aquesta convivència doncs, com es gestiona fins a final de temporada. Jo crec que al final aquí, jo crec que sota el Ferran ja ha demostrat que és sempre ha demostrat que és un professional i estic segur que fins l'últim dia doncs, ho donarà tot per intentar doncs, seguir doncs, fent coses grans amb el Calafell com les que ha aconseguit. I a partir d'aquí, doncs, bé, suposo que amb el pas dels dies doncs, també les aigües s'aniran calmant i aquest Calafell estic segur que encara té moltes coses a dir aquesta temporada.
Raimon, i en tu què et va semblar aquesta última jornada amb aquesta copa?
Doncs va ser una jornada molt interessant, que era una jornada transistosa, tal com em diu la setmana passada, i a mi el que ens sorprèn, per exemple, és que, per exemple, equips com el Sant Just, que han fet una excel·lent temporada, i el Voltregà siguin caps de sèrie, i, per exemple, equips com el Liceu, per exemple, ni s'ha classificat, i el Reus tampoc no sigui cap de sèrie. Vull dir que els equips de, potser, diguem-ne, més modestos, estan fent una gran temporada i estan sobrepassant amb aquests equips que tenen potser més pressupost. I també destacaria l'Igualada amb gent jove de casa, que també es va acabar classificant, i que hi ha molt bon ambient i pel que veig és una de les pistes calentes de l'Hockey Lliga.
Sí, però atenció que l'Igualada, per exemple, hi ha equips que estan a 3 punts de la zona superperillosa, eh?
Sí, però bueno, jo penso que a nivell l'Igualada anirà amunt. A més, tal com us dic, la pista, jo que he anat a veure algun partit a Igualada, és calenta i bueno, també falta que també recuperi, veiem si recupera el Barça o no el recuperi, i a veure com va aquest Igualada.
Doncs escoltem el que ens deia Pere Vàries després d'aquest partit del Noia Liceu amb la victòria de l'equip de Sant Sadurní.
Que a part de guanyar, doncs, ha sigut una jornada a nivell de resultats bastant rodona per nosaltres, perquè Calafell i Reus Sant Just no han guanyat, per tant, no, Calafell i Sant Just han perdut i Reus han empatat. Per tant, doncs, jornada entre cometes rodona per nosaltres, agafem distància amb el tercer, 8 punts, 10 amb el quart, crec. És una distància, honestament, relativament còmoda, però no ens podem aturar aquí. La Lliga encara és molt llarga, 13 jornades, 39 punts, i vol dir que com a mínim hem de sumar 29 per mantenir aquesta zona de plaça, i n'hem sumat 28 a la primera. Bueno, ens puc situar també les coses en context, ja fa temps que ho dic, que els jugadors van parlar aquesta setmana, hem acabat la primera volta amb 28 punts, els mateixos que l'any passat, i tothom recorda l'any passat que l'últim per dir la primera volta ens vam atrevir a jugar de 5 aquí a casa contra el Voltregà, anant empatats, vull dir que anéssim sumat 29 segurament. Per tant, doncs, situar una mica en context la nostra classificació, els punts que portem, que evidentment estem molt feliços, molt contents i orgullosos de la classificació que portem, però també és cert que comparat amb altres temporades, doncs, els equips estan deixant molts més punts. També és una realitat que la Lliga està molt competida, que avui mateix el Ribas, no?, que anava a Cué, ha guanyat a Calafell, que és una pista complicadíssima. Per tant, és una realitat, a vegades sembla que direm de tòpics, però és una realitat. La Lliga està molt, molt, molt complicada. Tots els equips són capaços de plantejar de posar en pista un quintet inicial que competirà bé, segur. I altres equips tindran una plantilla més llarga o més curta, però un quintet inicial el pot plantejar molt correcte. I, per tant, és molt difícil. De fet, el Ries aquí ens va complicar molt el partit. Nosaltres vam guanyar els últims 7-8 minuts del partit, però anàvem 1-0 i ells crec que van tenir la directa per empatar-nos 1-1. Per tant, doncs, tot està sent molt difícil i tenim la sort doncs, que l'equip està, en sinceritat, competint molt bé. Estem competint millor potser que jugant, tot i que hi ha moments de brillantor, penso que estem competint millor que jugant i hem de seguir en aquesta línia perquè, evidentment, volem jugar molt bé, volem fer disfrutar la gent i penso que per moments ho aconseguim, però sobretot hem de competir, que és el que ens donarà sumar punts a llarg termini.
I Jaume, un Pere Vàries que contestava content i feliç després d'aquest partit tirant d'estadística.
Sí, sí, no hi ha per menys. Evidentment, ja ho he dit abans, segon equip màxim golejador, això que diuen que al noi li falta gol, segon equip menys golejats i a 8 punts del tercer classificat. Què més vols demanar amb un equip modest com el noi a Freixenet?
De fet, ja amb alguna setmana hem dit que el noi havia perdonat molt i que no li entraven, eh?
Sí.
També ho hem de reconèixer.
Ho han dit claríssim, però bueno, si mires els números, està com està, eh?
Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu, el jugador més regular d'aquesta setmana encara amb la Hockey Lliga i a la propera també hi ha amb les puntuacions d'Hockey Plata.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs en aquesta jornada, en la Hockey Lliga, el Noia Liceo ens deixava aquesta puntuació.
Sí, jo patia, perquè dic, amb el partit que han fet tots plegats, avui hi haurà feina per veure en qui voten. Finalment, Jordi Bargalló sumava 6 punts, Xavi Rovira 4 punts, un punt se'l repartia Blai Roca, l'altre punt el capital és Esteller. Això ens deixa Blai Roca encara cap davant amb 31, Jordi Bargalló segon amb 28, Ivan Morales, després de fer un bon partit, no sumava tercer amb 27.
I a Calafell, amb aquest Calafell-Ribes, si a Sant Sadurní era difícil pel bon partit de tots, a Calafell havia de ser difícil pels que ho havien fet menys malament.
Exacte, tot i que bé, al final no va quedar gaire repartit, així que la cosa va quedar així, 6 punts per Gepi Selva, 4 per Chaus i un per Pasqual i Domènec.
I la classificació general?
Doncs tenim com a campió d'hivern Arnau Chaus amb 44 punts, i després completen el podi Mires en 31 i Gepi amb 27. Per tant, bé, tenint en compte que ja portem doncs, l'equador d'aquesta lliga regular, doncs m'atreveixo a dir que el Calafell enguany tindrem nou campió, perquè recordem que Martí Casas ja no hi és. Camps, que l'any passat va estar frec a frec, doncs està molt lluny, i per tant jo crec que aquest any tindrem nou campió al Calafell.
Doncs això és el que ens deixava l'Hockey Lliga i a l'Hockey Plata recordar pel Patí Vilafranca, Marc Gual encapçala la classificació i pel Vendrell, David Toda.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Abans d'entrar a la Lliga Iberdrola amb els resultats i els partits que hi ha aquesta setmana, Jordi, han sortit ja les sancions del partit Voltregà-Liceo.
Sí, que de fet són unes sancions que es van ja donar a conèixer el 29 de desembre. El que passa, com que hi ha hagut festes pel mig, la federació no les ha publicat fins aquesta mateixa setmana. Però bé, doncs ja la tenim, doncs ja la podem consultar. I bé, doncs finalment la sanció ha sigut de 2 partits per l'auxiliar del Voltregà, Pol Parareda, 4 partits pel delegat de Liceo, Anton Valdomir, que de fet ja, a Sant Sadurní diumenge no hi va ser perquè doncs, ja estava complint aquesta sanció, i aquests són els únics que han rebut partits perquè la resta ha sigut multa econòmica pel Voltregà de 3.500 euros per conducta incorrecta del públic i també avís de tancament del pavelló del Voltregà si es torna a repetir doncs, aquesta conducta del públic.
Hi havia moles també?
Finalment no, no, no. No hi ha cap jugador involucrat. Finalment només les sancions han sigut per aquests dos auxiliars de Voltregà i Liceo.
Doncs bé, ens en fem ressò, perquè evidentment Mondo Hockey també hi ha d'haver el bo i el dolent. Raimon, com tenim les noies? L'equip penedesenc amb una penedesenca que està que se sale.
Doncs sí, el Fraga, que va guanyar l'altre dia clarament 5-1 al Cerdanyola. Les dues penedesenques, tant l'Anna com la Vinyet i la Regina, estan superbé en l'equip en el qual va a quart de classificat de la classificació, la zona alta, i bueno, no va haver-hi cap sorpresa, els de dalt van guanyar tots en la passada jornada, i cal destacar doncs, que avui s'estan jugaran ara a les 9 tres partits d'aquesta Lliga Iberdrola perquè hi ha competició europea al cap de setmana.
Jo et deia que n'hi havia una que se sortia perquè va ser autora de tres gols, sí, m'ha dit la Vinyet.
La Vinyet Fris, per això et deia, l'Anna Ferrer i la Vinyet, totes van d'allò, d'aquests 5 gols 3 els va fer la Vinyet.
Doncs...
I sobretot, no va sortir de titular, que li vist aquest partit, i acabà de sortir, i la primera dintre quasi bé, com aquell que diu.
Sí, doncs sí. Molt bé, ens n'alegrem molt. Jordi, tu hi vols afegir-hi alguna cosa, també, que també ets part d'aquest equip penedesenc femení?
Doncs sí, una Vinyet que de fet porta dos hat-tricks consecutius perquè ja l'últim partit de l'any al Coendes també en va fer tres, i també destacar que de fet doncs, ahir es van conèixer l'entrenador del mes a la Iberdrola, que ha sigut Jordi Capdevila, el tècnic del Fraga, i la millor jugadora, Maria Sanjurjo. Per tant, doncs, el Fraga, que ara doncs, està d'enhorabona, de fet és l'equip més en forma de la Lliga, porta 8 partits sense perdre, i per tant, doncs, ara, en bon moment, l'equip de les penedesenques, i també doncs, sobre Anna Ferrer, dir que aquest diumenge rebrà un homenatge durant el partit entre el Vendrell i l'Ordes, per haver aconseguit doncs, l'europeu amb la selecció espanyola, i per tant, doncs, bé, doncs, en aquest cas, doncs, també, com diem, doncs, per tant, doncs, tindrà aquest reconeixement per part de l'afició vendrellenca.
Ara que també has dit això dels entrenadors del mes i el jugador del mes en masculí, tenim el Marc Montaner de l'Igualada com a entrenador i el Pau Bargalló del Barça com a jugador.
Doncs tots nomenats. Raimon, afegim alguna
cosa? Sí, que avui hi ha aquests tres partits que s'avancen a la jornada de dissabte degut a aquesta competició europea, que són el Cerdanyola, Vilassana, el Mataró-Manlleu i el Telecable, Palau de Plegamans, tots ara a les 9 del vespre.
I tenim la resta de la jornada, ja la diem.
Doncs sí, tenim el Sant Cugat-Voltregà, que jugarà el dissabte al migdia per TV3 i Esports 3, el Corunya-Alcobendas, l'Igualada-Fraga i les Roses-Benvibre.
Doncs, i els partits que ens queden són els de la Champions.
Competició europea, que també jugaran dissabte, que hi ha Benfica-Vilassana, Cutras-Manlleu, Reimsheet-Màtera i Palau de Plegamans, Estuart de Massamà de Portugal.
Doncs aquesta setmana no juga l'equip del Fraga a la competició europea. Anem a la Plata ràpidament perquè doncs, torna a començar. El Vilafranca rebrà el Manlleu, Jaume, d'aquest Manlleu que hem vist un equip amb gent molt jove, irregular, amb resultats algun altre sorprenent. Serà el rival del Patí, que també té que anar a buscar els 3 punts per aquesta Copa de la Princesa, Raimon.
Doncs sí, a la zona alta de la classificació està bastant apretadeta, en el qual tenim el Vilafranca que va primer amb 21 punts, el Cerdanyola que va segon amb un punt de diferència. Tenim aquest Vic i el Vendrell. El Vendrell, cal recordar que té aquests dos partits el partit de Lliga i el partit aplaçat, o sigui que aquesta setmana jugarà dos partits, tal com has dit abans, que si guanya els dos partits es podria posar a 2 punts al Vilafranca i a 1 del Cerdanyola i a l'espera que facin aquests dos. Per tant, tindrem una zona de la part alta d'aquesta Lliga Plata Nord molt, molt, molt calenta i també perseguir amb transistors.
Doncs que tingui sort el Vilafranca, que tingui sort el Vendrell, i també informacions que recollíem aquesta setmana, sembla ser que l'Alpicat no vol organitzar la Copa de la Princesa. És informació que ens ha arribat. No sé, Jaume, si vols afegir-hi alguna cosa en aquest partit. Tu no podràs veure, que m'abandonaràs i estaràs a Sant Sadurní aquest dissabte.
Tindré feina. Aquesta hoquei plata d'aquest grup surt. Tenim aquest Igualada B al Corcón, Alcobendas Espanyol, Congrés La Sagrera Lloret, Taradell Alpicat, cuidado amb aquest partit perquè només hi ha 4 punts de diferència en cas de victòria del Taradell amb l'Alpicat, si no vol organitzar se li pot complicar la vida si l'organitza un altre equip. Seguim amb un Palafrugell Arenys Amunt i el Barça Atlètic Xum.
Doncs
a la Lliga Nord tenim aquest Vendrell Escola Calvo Lubians que jugarà dissabte a la tarda, i també el Vendrell, que jugarà el partit ajornat de la jornada 8 contra l'Ordis diumenge, dia 14, a les 12, a dos quarts d'una del migdia. I la resta de partits, que seran tots dissabte, excepte un que serà diumenge, serà... Ah, no, tots dissabte seran el Patí Vic contra el Sant Feliu, l'Olot Cerdanyola, el Vilafranca Manlleu, el Sant Cugat Dominicos i aquest Tordera Ordes, que s'havia de jugar el diumenge, però com que l'Ordes ha de jugar amb el Vendrell, doncs es passa el dissabte a la tarda.
I l'Olot, que estrenarà entrenador amb aquest partit davant del Cerdanyola, a veure si la dita és bona. El Jordi se n'en recorda del nom de l'entrenador de l'Olot, del nou
sí,
entrenador.
És Miqui Ràfols, que és l'entrenador que ja els havia pujat a plata.
Molt bé. Hem d'afegir que els dos partits del Vendrell i també el del Vilafranca seran oferts per Televisió Vendrell i per Penedès Televisió el dissabte i el diumenge en aquesta jornada doble que hi haurà al Vendrell. Anem a la Champions, Jaume, a la Champions, que és demà.
Sí, la tenim amb aquests partits. Sporting de Portugal a Calafell, Barça-Barcelos, Benfica-Reus Deportiu, Lleida-Porto, Forti di Marmi-Liceo, Trissino-Tomar, Lodi-Oliveirense i Valongo-San Omer. No sé, Jordi, si saps alguna de la tele o si es pot veure alguna.
Hi ha tele, hi ha tele.
Bé, per televisió, pròpiament dita, no n'hi ha cap, però sí que tenim streamings, evidentment, doncs, com sempre, per al Wallscape, i a més, també afegir que també es podrà veure per a la xarxa Més, la plataforma de la xarxa, es podrà veure el Barça-Barcelos i el Lleida-Porto.
Partits, i evidentment, interessants. Aquí hem de destacar que aquest Calafell, amb aquest desplaçament a la pista de l'Sporting, el Barcelona, que jugarà amb el Barcelos, tots dos equips amb 6 punts, evidentment un partit important, el Benfica Sporting encara amb una jornada ajornada, el Tomar, que segueix encapçala el grup C, i l'Oliveirense, que encapçala el grup D. Tindrem matèria per parlar-ne també el proper dimecres d'aquesta Champions de la hockey, dels equips d'hockey lliga, en aquest cas nacionals i europeus. Anem cap a la hockey lliga, la jornada que tindrem dissabte i diumenge, perquè el diumenge sembla que els equips s'han espavilat a jugar el diumenge a la tarda per tenir més descans després de la competició europea.
Sobretot els que van a Europa, exceptuant el Lleida, que juga a casa i s'ho pot permetre una mica. Per dissabte, Ribes-Madrileny contra Mataró. Aquests dos coers de la Hockey Lliga amb 8 puntets que hauran de resoldre alguna cosa després que el Ribes comencés guanyant a la pista Mataró el primer partit de la Lliga que el posés al capdavant. Noia, Caldes i Alcoi-Lleida completen la jornada de dissabte. Recordem, 17:19:30, hora normal a Sant Sadurní. Per diumenge, Igualada-Liceo, Voltregà-Girona, Reus-Barça i Calafell-Sant Just. Jordi, teles.
Doncs el partit d'Esport 3 serà el Reus-Barça, diumenge a les 5, que a més doncs, tindrà homenatge a Raül Marín, per tant doncs, serà un clàssic que a més tindrà aquest al·licient afegit. I a més, doncs, també doncs, pràcticament a la mateixa hora, a la xarxa, doncs, un quart de 5, tindrem el Voltregà-Girona. I pel que fa a la Lliga Iberdrola, doncs, tindrem el dissabte a la 1 el Sant Cugat-Voltregà-Esport 3.
Doncs això és la informació televisiva, recordant, com ja hem dit abans, els partits de Penedès Televisió i de Vendrell Televisió, tant el dissabte com el diumenge. Aquesta setmana, bé, hem comentat abans lo de Ferran López i han començat l'efecte dòmino, els rumors. Posem-hi la paraula rumor, Jordi, que no se'ns enfadi ningú. El passat cap de setmana sortia allò de Ferran López i el rumor que Calafell a Sant Sadurní i després hem anat averiguant en altres llocs saltava el nou ocupant de la banqueta del Calafell per la propera temporada.
Bé, doncs, segons va sortir la tertúlia, no?, de Penedès Televisió i també doncs, en algun compte de Twitter, doncs sembla ser que Guillem Cabestany seria el nou entrenador del Parlem Calafell i, per tant, bé, doncs, ja s'entendria millor doncs, el fet doncs, que el Calafell doncs, hagi comunicat a Fran López que no vol comptar amb ell perquè podria comptar també doncs, amb Guillem Cabestany, que doncs, abandonaria la selecció espanyola i, per tant, doncs, bé, doncs, seria un gran reforç pel Calafell, si es confirma. I, per tant, doncs, bé, això també, doncs, evidentment, doncs, embocarà doncs, en altres banquetes.
El fet de lo de la selecció encara sembla ser que no és clar. Es parla de que es pogués compaginar les dues tasques o, com a més, si més no, que Guillem Cabestany estigués encara al Mundial, o és el Roller Gams, té el títol de Mundial aquest any, que és a primer de setembre.
A setembre.
A Novara.
A Novara. Per tant, podria donar-se la circumstància encara de que Guillem Cabestany estigués al davant d'aquesta selecció. Però, clar, tot això estem parlant de rumors, però clar, aquí de banquetes ara en aquests moments en comencen a ballar moltes, no? Que si uns que marxen, uns que tornen...
Uns que estan a la corda fluixa, de moment dues s'han bellugat, Ferran López i Ramon Benito a Girona.
I un Ramon Benito que també feia unes declaracions en què li sabia veritablement molt greu tenir de deixar el Girona, perquè feia moltes temporades que hi era, i havia... Pràcticament havia tingut de fer-lo, perquè doncs, sí, sí. En més d'alguna temporada feia de tot, perquè sí, feia sí. D'entrenador, de president, i no sé si encara...
D'escombrar la pista i de fer-lo
havia, si havia sí. Jugat i tot, algun partit amb el Girona. Jordi, què més podem afegir d'aquesta rumorologia? Sí, també sabem, em sembla que en vam parlar un dia amb Sergi Ponset, però em sembla que era per anar a la televisió, el seleccionador francès serà el portuguès de l'equip l'equip revelació, que era el Pomart?
Tomar.
Serà aquest, doncs, el nou seleccionador francès?
Sí, de fet, aquest diumenge ja la Federació Francesa ho va fer oficial, que Nuno López, l'entrenador del Tomar, serà el seleccionador francès, en aquest cas sí que especificant que compaginarà els dos càrrecs. Per tant, en aquest cas sí que Nuno López compaginarà el Tomar amb la selecció francesa.
Això és que es veu que hi ha països que està permès i països que no està permès, perquè aquí a Espanya, per exemple, en bàsquet, Escariolo no pot entrenar en un club, ho podia fer-ho a Itàlia i fer de seleccionador, però no podia fer de seleccionador i entrenador d'un equip de la Lliga Nacional.
Josep, bàsquet no és hockey. Bueno, el hockey es pot esperar tot.
No, però sí que és
i si estàs
que...
dient que Guillem Cabestany pot entrenar a Calafell i pot fer de seleccionador...
No ho sabem.
No ho sabem, hipotèticament.
És una informació, un rumor que saltava de que podia ser així. Però, clar, també si tenim aquest precedent, sigui hockey, sigui bàsquet, vols dir que les normes no són totes iguales?
No ho crec.
No? No sé, el hockey segur que deu tenir una... deu ser original.
Jo crec que cada federació té les seves normes i no crec que una i l'altra es puguin solapar amb una evidència com aquesta.
Seguirem el corrent de la notícia, tindrem una temporadeta animada amb aquesta etiqueta de rumors, de jugadors, de fitxatges i de... Jo basta algun m'atreviria a preguntar d'on te sortiran els diners. Nosaltres hem de posar-hi punt i final a l'apartat tècnic Joan Amat, companys Jordi, Jaume i Raimon, bona nit a tots i fins a la propera setmana.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.